Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Hamas anuncia que els hostatges que reté a Gaza estan en una situació molt difícil, tant psicològicament com físicament. En un vídeo, el portaveu del braç armat de la milícia, Abu Obeida, ha fet aquest retret a Israel.
Pel que fa als hostatges de l'enemic i l'intercanvi, diem a tots els ocupants i a les famílies dels hostatges en particular, podríeu haver recuperat tots els vostres hostatges en vida fa un any si no haguéssiu acceptat les ambicions de Netanyahu i us haguéssiu alineat amb els seus interessos.
Es calcula que arran de la incursió es van endur per la força a Gaza unes 250 persones i avui encara en queden prop d'un centenar en poder de Hamas, de les quals 35 s'han declarat mortes. Aquest responsable assegura que la decisió de l'organització és mantenir l'enfrontament en una batalla de desgast llarga, dolorosa i costosa per a l'enemic. Després d'un any de guerra, la situació a la franja és devastadora. Prop de 42.000 morts, uns 100.000 ferits, prop de 2 milions de desplaçats i una crisi humanitària sense precedents. Més notícies, Natàlia Ramon.
L'esperança de vida a Espanya se situa en 83,1 anys el 2022, gairebé un any menys que abans de la pandèmia. Entre homes i dones hi ha 5 anys i mig de diferència. L'esperança de vida dels homes és de 80,3 i la de les dones de 85,8. Són dades que el Ministeri de Sanitat ha fet públiques avui. El 2022, l'esperança de vida a l'Estat encara s'ha situat 0,8 anys per sota del nivell previ a la pandèmia, quan era de 83 anys i mig. De fet, la Covid-19 va reduir en un any i mig l'esperança de vida a l'Estat i el descens causat per l'elevada mortalitat del virus, especialment entre la gent gran, encara s'arrossega. Pel que fa al temps de vida saludable, cau lleugerament per l'augment de les malalties cròniques i discapacitats. Segons les dades del Ministeri, ara mateix els homes viuen 77 anys i mig de vida saludable i les dones 81,2.
S'ha assolit un rècord de persones ateses als centres de salut mental per consum de cànnabis. Segons avança el Departament de Salut, al matí de Catalunya Ràdio, des d'abans de la pandèmia hi ha hagut un increment del 25%. Els experts adverteixen que circulen varietats de cànnabis que són molt potents. Jordi Rollo és psicòleg, director clínic d'Amalgama 7, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Les marihuanes està passant, això. Quan avui estem parlant, jo m'agradaria dir-vos de quina marihuana parlem. Parlem d'una Wet Widows, parlem d'una K-47, parlem d'una Critical. Per què? Perquè hi ha drogues que són un mica autímiques, un mica eufòriques. En canvi, n'hi ha d'altres que són psicodislèptiques i altres que gairebé ja són al·lucinògenes.
D'aquí menys d'un any, qui vulgui fer gestions amb l'administració, com per exemple fer una denúncia als Mossos o anar al CAP, ja no haurà de demanar obligatòriament cita prèvia. És una de les mesures que ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per modernitzar i agilitzar l'atenció ciutadana als serveis públics. La mesura ja havia començat a implementar-se a la Generalitat, però s'ampliarà ara a totes les administracions en un termini de 9 mesos.
Un s'ha de poder dirigir en els serveis públics en allò que té a veure amb l'atenció presencial a una oficina d'atenció al ciutadà, a fer un tràmit al CAP perquè li donguin hora, a fer un tràmit a la comissaria de Mossos d'Esquadra per fer una denúncia sense cita prèvia, obligatòria. En allà on la cita prèvia funcioni correctament, funciona correctament, però no podrà ser mai l'únic sistema de relació amb la ciutadania.
L'Agència Espacial Europea, l'ESA, ha enlairat amb èxit la seva primera missió de defensa planetària, la missió ERA. S'ha llançat des de Florida quan faltaven 8 minuts per les 5 de la tarda, hora catalana, en un coet Falcon 9 de l'empresa SpaceX. La missió s'ha dissenyat per demostrar que seria possible desviar un asteroide perillós si s'acostés a la Terra. De fet, ERA és un projecte complementari d'un altre, el DART de la NASA, que ara fa 2 anys va aconseguir per primera vegada precisament desviar la trajectòria d'un d'aquests asteroides. Esports, Sònia Olear.
L'exmigcampista neerlandès del Barça, Johan Neeskens, ha mort de manera sobtada a Algèria als 73 anys. Va començar la seva carrera a l'Ajax d'Amsterdam i durant 5 temporades, als anys 70, va jugar al Barça, on va guanyar una Recopa i una Copa del Rei. Com a tècnic va ser ajudant de Frank Rijkaard a la seva època a la banqueta blaugrana. Al Barça també, Ferran Torres estarà a prop de 2 mesos de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. I la vicepresidenta del Barça, Maria Elena Fort, manté que la tornada al Camp Nou es farà abans de finals d'any i per a 45.000 socis. No n'ha concretat, però, la data i no descarta altres endarreriments per raons burocràtiques.
Fins aquí les notícies.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu, no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio, no es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que escolta.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda i estàvem parlant, alerta, de història fake en el cinema, eh? Estàvem explicant errors històrics que sovint s'han perpetuat al llarg de les diferents pel·lícules o còmics, inclús parlàvem i en parlàvem amb l'Àngel Casals, professor d'Història Moderna de la UB, també escriptor a Sapiens, que segurament tindreu ja sentit a la tarda de Catalunya Ràdio. Alerta, perquè hem marxat parlant de coses molt interessants. Parlàvem del cinturó de castedat. I després, jo et volia parlar dels duels entre dos homes enfrontats cara a cara amb pistoles, que ho hem vist 50.000 vegades a la ficció, a les pel·lícules. Això existia? Era habitual?
No, tampoc. No em tornaràs a convidar a mi més, després d'avui, ja ho veig. Però...
pel·lis de l'oest americà, clar, que quedi clar.
Sí, però no. Però abans em deixes dir una cosa al cinturó de castedat que havia quedat...
El cinturó de castedat que havia quedat penjat, és veritat.
Va haver un moment que sí que van existir els cinturons de castedat, que és en el segle XIX. Al segle XIX es van crear un model de cinturó de castedat, però no tenen res a veure amb la finalitat dels cinturons medievals, sinó que se'ls posaven les obreres de les fàbriques angleses...
Ja no m'imagino per què, ja.
Per no ser violades.
Oh...
i sembla ser que també li posaven algunes noies bé de l'alta burgesia per la nit per evitar que es masturbessin. O sigui que... Sí.
És a dir, que el cinturó d'aquesta edat que tenim associat a l'edat mitjana no va existir mai. No va existir mai. Va ser una campanya, diguéssim, de denostar l'edat mitjana que s'estableix al segle XVIII i al segle XIX sí que se'n comencen a fer reproduccions basades en una invenció.
Sí, absolutament.
I després sí que existeix, però per altres motius.
Un model que no té res a veure amb el medieval, però que té aquestes finalitats més de protecció en el cas de les obreres i de repressió en el cas de les adolescents.
Uau.
Sí.
Va, tornem així ara, en els duels de l'oest americà. No van existir,
no,
doncs?
Va haver algun, un o dos, potser, però clar, és que ja des d'un punt de vista lògic, qui estaria disposat a posar-se enmig d'un carrer a veure si dispara més ràpid que un altre, sabent que com no sigui així, se'n va a l'altre barri, diguéssim. Però no,
sí, molt arriscat, no, molt tonto, no?
Sí, exacte. I llavors, clar, és veritat que la gent duia revòlver amb la pistolera i tal, però normalment el revòlver no es treia de la pistolera. És a dir, quan es volia disparar, es disparava des del maluc. És a dir, giraves, disparava, i si encertaves, encertaves.
Ah, no fotis!
Sí, clar, perquè si no era un engorro. I a més, clar, sí, exacte, tampoc servia massa per apuntar, perquè quan feies el primer tret, la pólvora que feien servir era molt dolenta. Llavors feia una fumarada que t'impedia veure res més. Per tant, podies apuntar una vegada, però no dues.
Boníssim.
De tal manera que els duels que sí van existir, vull dir, els combats amb arma de foc que sí que van haver, eren allò amb fusell o amb rifle, però protegits, és a dir, amagats.
Amic. Per I tant, ja... aquella imatge típica, no, de imatge, allò... esquena amb esquena, caminem 10 passes i en girem, això no, mai.
Això sí, però això és una altra cosa. Això són els duels europeus.
Ah,
i aquí estem parlant dels dos pistolers que surten del saló, es planten un davant de l'altre, i qui desenfunda més ràpid. Això és el que no va existir.
Amic.
De fet, el mite més famós d'aquests duels del Far West, que és el famós duel de l'Hockey Corral, sí, entre els germans Herb i Doc Holliday, no? Contra, allà eren 8 que es van enfrontar, allò, hi ha pel·lícules que fan durar allò. Allò va durar 30 segons. Es van disparar 30 trets en 30 segons, van morir 4 i es va acabar.
Va ser un pim-pam, no?
Sí, pim-pam, i a més no amb revòlver, sinó amb fusell.
Un tiroteig i pim-pam.
Sí, sí, que a més, clar, dius, si es paren 30 trets i moren 4, el grau de letalitat tampoc
era,
és tan alt.
Era baix.
Era baix.
Encertaven més aviat poc.
Sí, una mica més del 2%.
Alerta perquè els vaquers, tenim la imatge dels vaquers yanquis, com si fossin tots blancs, rossos, d'ulls clars, eren negres.
Eren negres. Normalment eren negres o mexicans. I això té molt a veure amb que, esclar, quan... Bueno, com estem explicant, és a dir, bona part de tot el que estem explicant té el seu origen al segle XIX, ja ho hem dit. I llavors, quan els Estats Units es construeixen com a nació, clar, han de crear-se un seguit d'herois i de mites que lliguen coses com la individualitat, allò, els territoris oberts, l'esforç, no? Clar, s'entén amb certa facilitat si tenim present que això que ens expliquen les pel·lícules és el transport de carn, de grans ramats, que es porten vius des del sud, des del sud-oest, cap al nord per alimentar les ciutats. Per tant, eren viatges molt d'usos, que duraven molts mesos, i d'un treball molt desagraït. Clar, qui feia aquest treball? Doncs, bàsicament, antics esclaus alliberats després de la Guerra de Secessió, que o no tenien família o no tenien altre lloc on anar a caure. Llavors sí que hi ha vaquers blancs, però els vaquers blancs que ja són els que manen els negres, diguéssim. Mm-hmm. Són els capatassos, són aquests. La major part, o una part important, eren o negres o mexicans. No eren anglosaxons americans, per entendre'ns.
Un altre mite desmuntat. I alerta perquè hem de parlar de Pocahontas. La Pocahontas mai no va ser la parella del Capità Smith.
No, aquesta pobra va tenir molt mala sort, eh? Perquè... Ella va conèixer el John Smith quan ella tenia 11 anys. John Smith era un personatge una mica tèrbol. John Smith va intentar... va muntar una guerra amb els Powhatan, que era la tribu de Pocahontas, per obligar els Powhatans a allunyar-se de Jamestown, que és la ciutat que havien fundat els americans el 1608. I llavors a John Smith l'empresonen i Pocahontas, que llavors és una nena d'11 anys, demana que no el matin. I no el maten. I llavors donen un cert temps, va haver una certa relació... d'una certa amistat entre John Smith i aquesta nena, a la qual, quan té edat de casar-se, la casen, sí, però li la casen amb un anglès, però no la casen amb el...
John Smith.
Amb el John Smith, sinó la casen amb un noble anglès que es diu John Rolfe, que se l'endú a Anglaterra el 1616. Una mica se l'endú a Anglaterra com un objecte de propaganda. És a dir, el John Rolfe es casa amb Pocahontas, li canvien el nom, es passa a dir Rebecca, la porten el 1617 a Anglaterra per demostrar que es podien colonitzar l'Amèrica del Nord perquè els indis podien ser civilitzats, i la prova era la Rebecca, Rebecca Rolfe, abans Pocahontas, que va morir al cap d'un any d'haver arribat a Anglaterra fruit de les malalties de l'època. És a dir, quan s'estava preparant el viatge per tornar a Amèrica altre cop, va morir com morien gairebé tots els nord-americans de l'època, tots els indis, que es portaven a Anglaterra o a Europa.
De les malalties que no estaven preparats per afrontar,
exacte,
no?
Sí.
Déu-n'hi-do, pobra Pocahontas. Escolta'm, deixa'm recordar també que tenim un podcast a Catalunya Ràdio que es diu Van Fer Història, conjuntament amb Sapiens, que podeu posar-los a criatures i no tan criatures, perquè és dirigit a criatures, però els adults també aprenem coses, eh? Amb el Van Fer Història. Són capítols que parlen de diferents personatges històrics que val molt la pena recuperar. Àngel Casals, professor d'Història Moderna de la UB, també redactor a Sapiens, t'agraïm molt aquesta visita a la tarda, a desmuntar-nos els mites.
Encantat, sempre que vulgueu, ja ho saps.
Torna aviat. Una abraçada. Fins ara. Queda un minutet perquè sigui un quart de 7 de la tarda. Deixeu-me saludar ja a Aleix Manzano. Bona tarda.
Què tal? Bona
Com
tarda.
Estàs?
Molt bé, aquí estic.
Escolta'm, de seguida parlem de Zenit, però t'he de fer una pregunta. Has anat als Ideal a veure l'exposició de Jules Verne?
Ai, no, nena.
Doncs que sapigueu que ara mateix estem a punt d'entregar 5 entrades dobles per la producció immersiva Jules Verne a l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona. El trobareu al barri del Poble Nou, al 93-201-7474. 93-201-7474. Podeu gaudir d'aquest premi fins a finals d'octubre. Només els 5 primers que truquin, entrada doble per anar a veure aquesta exposició immersiva, que hi ha un metavers, nen, que et poses unes ulleres, que vaig anar-hi diumenge, eh? Et poses les ulleres i sembla que entris a dins del món de Jules Verne.
Aquestes coses a mi em mereixen molt, eh? Carot.
Home, a veure, has d'anar-hi sense veure. Has d'anar-hi sense veure.
Val.
93-201-7474. Els 5 primers s'emporten una entrada doble. Nosaltres, va, hem de parlar de Zenit. Zenit ja és una realitat, aquesta nova aposta del 3CAT pel Prime Time, aquest programa musical presentat per Miqui Núñez, que vol trobar el cantant que millor connecti amb totes les generacions. A veure, aquest show reuneix a participants que no són anònims, sinó que són cantants amb una trajectòria en el món de la música, ja ho sabeu, en quatre grups, els boomers, la generació X, la generació Y i la generació Z. I el nostre home, Zenit, té nom i cognom, que és Aleix Manzano. Bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs?
M'encanta ser l'home Zenit. És que vaig pel carrer i dic, soc l'home Zenit. Ho sé tot.
Escolta'm, ho saps tot? Saps també les audiències? Perquè devia anar bé.
Home, carinyo, doncs sí, podem dir que ha estat una estrena estel·lar. Anota, atenció, un 16,6% de quota de pantalla i fins a 690.000 espectadors acumulats a TV3. És a dir, ha guanyat el seu principal competidor, que en aquest cas era La Voz d'Antena 3, amb més de 6 punts de diferència.
Carai, tu.
Ja estem davant d'un programa intergeneracional, així que no podia ser menys. El programa és líder de totes les franges d'edat. A més, és el contingut més vist en directe a través de la plataforma 3CAT.
També t'he de dir que va anar tot estupendo, molt bona audiència, va haver problemes.
Home, mira, jo tinc unes coses a millorar. No, ja t'ho dic, Elisenda, perquè ho vinc fort. Coses a millorar. So del programa, si us plau. Votacions exagerades i participació dels capitans, si us plau.
Coincideixo al 100%.
Em falta una mica més de show, mai millor
dit. Em falta show. Mira, saps què passa? Com que ells estan en aquelles grades i estan tan separats entre ells, els hi costa molt interactuar. Això crec que s'ha de millorar de cara a noves edicions.
Pot ser.
Bueno, noves edicions o el programa de divendres. Estaria
exacte,
molt bé que ho milloressin.
Exacte, sempre es pot millorar, exacte.
I també passa que la gent li fa com pudor votar coses baixes. A veure,
no
s'ha de dir...
No passa res. Si es fa malament, es fa malament.
Va bé, concursants que van fer un cagarro.
Totalment.
Per tant, no poden tenir 23 punts com els altres que van fer bé.
I a part una cosa, que la presentació ja ens ho van comentar, això. No volen definir el programa com una competició. Però jo em pregunto.
Sí, bueno, però
si hi ha un rànquing, què és això? Ah. Un joc d'estar per casa? No, és una competició com un temple.
Oh,
mira, si et sembla, mirem com començava aquest rigorós directe amb el cantant Miqui Núñez com a mestre de cerimònies.
Bona nit, comença la festa de la música on tothom és benvingut. Comença Zenit. Estrenem un gran espectacle musical en directe amb un únic objectiu, trobar l'artista que enamori a totes les generacions. Per aconseguir-ho, haurem de seduir-vos a vosaltres i al públic del plató, que representa quatre generacions diferents.
Una mica encursetat, al principi, el Miqui.
Una mica pobre. Més
nerviós.
Amb un outfit així em va recordar molt Alfred García, Eufòria, aquest estil que porta jaqueteta, brusa...
Jo pensava que li posarien el rotllo... Clar, ho volen diferenciar d'Eufòria.
Exacte, totalment. Molt fosc, potser, l'outfit. Jo l'hagués pot una cosa més alegre per ser...
Et trucarem a la Mariona que et contracti.
Totalment, perquè podria ser el seu ajudant d'estilisme, també. No, no, això per la Mariona, que és una experta. Doncs això, ho vam dir la setmana passada. Un total de 24 famosos passaven per aquest show musical, però no tindrem 24 cada setmana, sinó tindrem 8 concursants, dos per cada generació del programa. És a dir, 8 famosos per convertir-se en el cantant favorit de totes les generacions. El programa es va estructurar en dos blocs. No sé què et va semblar, a tu, aquesta estructura. 4 actuacions, més vot del públic, i després 4 actuacions més, i vot del públic. Per decidir...
No em va semblar malament.
Jo crec que va estar bé.
Va fer una paradinha.
Que la gala va durar, Carot?
Però prou bé, hora 45, no?
Sí, bueno, Eufòria sempre segueix un
mes. S'allargava més, encara, sí, i tant.
Doncs, si et sembla, comencem amb la primera que va trencar el gel, i alguna que altra copa, perquè va pujar a l'escenari la cantant Samantha Gilabert.
Ui.
Que ella forma part de la generació Y, és a dir, del grup del Lil Dami, capitanejat pel Lil Dami, interpretant la cançó Telma i Luis. Atenció.
Espera, para un moment, para un moment. Ostres.
Perdó. He intentat agafar el millor tall, és aquest. Escoltem-lo.
Aquí sona bé perquè hi ha les coristes.
Home, i la bateria aquella que fa tant, tant, tant.
Ostres, aquí vam patinar una mica, Samantha.
Jo haig de dir una cosa, aquest concurs, quan va començar, al principi vaig pensar, no sé si m'agradarà, però pel simple fet de veure a cantants, ja consagrats alguns d'ells, doncs veure patir, això també és divertit. I també aquestes rivalitats entre el jurat, entre el capità, entre els capitans i capitanes, i els concursants, que és molt interessant, també. Perquè semblava que no, la Gisela ens va dir la setmana passada que hi havia tot molt bon rotllo i que
sí,
tot
però
es
anàvem
molt
fent,
bé.
Anàvem fent.
Però crec que, en veritat, no va tan bé.
Jo el que no acabo de veure és que tu em vas dir poden fer el karaoke per pujar notes si volen. Al final van
exacte,
fer tot.
Exacte, en la presentació, i això ho remarco, van dir que el karaoke era una cosa opcional per millorar nota. Això és com quan tu estàs a la universitat i dius vull pujar nota aquest examen. Doncs no, aquí està imposat el karaoke. Que és una cosa imposada
no
100%.
Bé.
És veritat, perquè també dius, ara què ets a fer jo aquí? Posar-me a cantar si no em ve de gust, perquè potser estàs molt bé amb 92 punts.
No, i el problema és que si et toca una cançó, com els hi va passar molts, que no coneixen. Bueno. Perquè, clar, els més joves La majoria de cançons dels boomers les hauran sentit, però els boomers no hauran sentit les dels joves.
Exacte. Bueno, a Mirai se li va passar que de les quatre cançons que li oferia la Su, només en coneixia una.
Carai.
Pot passar. Recordem, els punts de l'actuació surten de la mitjana de cada generació del públic a través dels seus potenciòmetres, amb un dispositiu amb el qual poden otorgar a l'artista entre 1 i 25 punts.
Però sí, però tots opinen... Al final en són 20, 21, 22, 23... Home, no.
Totalment, perquè quina puntuació va emportar-se la Samantha? 84 punts. I atenció, la generació que menys punts li ha donat, que en aquest cas va ser la Gisela, la generació X, va donar només 20 punts, són els que després escullen la cançó
del
que la Samantha pot cantar en el karaoke.
D'acord.
I els artistes, tot això, tenen l'opció de millorar. Vols escoltar com va ser aquesta...
No ho sé, pobra Samantha, no ho sé. Què va decidir cantar? Li van oferir...
Va decidir cantar la cançó de l'Empordà del grup Sopa de Cabres.
Cada que és...
Però si canta el Miqui.
Una sola cosa pots estar segur. Quan m'has tocat a l'ala, sempre deia que la matina es mataria.
Ai, estic patint molt per la Samantha, que al final de la gala feia una cara de vull marxar d'aquí.
Totalment. El que sentim, el noi que sentim, és el Marc Quintillà, que forma part de la banda de capitanejada pel Jordi Covino, juntament amb la Fiona Margós, i va sortir a ajudar-la perquè, pobra, jo crec que o havien problemes de so i ella no s'escoltava amb els in-ears, o allò va ser una mica un espectacle bastant horrorós. Per cert, deies això, la Samantha, jo la vaig veure, atenció... 20 minuts va estar,
marxar,
potser parlant, i després no va parlar més, perquè al final del format, atenció, s'estava ja traient les arracades, ella.
Ah, sí, eh?
Abans, quan el Miqui ja estava acomiadant el programa, ella va començar a dir, bueno, jo aquí em trec les arracades, me'n vaig cap a casa, perquè he aconseguit una puntuació de pena, pobreta.
Mare de Déu, què va passar amb la Gisela?
Doncs atenció, perquè això no era tot. La Gisela va voler d'alguna forma... Clar, havia de millorar la nota per la Samantha. I va voler fer-li un comentari que sembla que ella, doncs, no va acabar d'entendre.
Sisplau,
Samantha,
a veure...
Samantha, ho has fet molt bé. Has estat molt valenta. I això es mereix un vot molt bo, eh?
Tu anima'ls, anima'ls, anima'ls. Vale? Clar que sí.
Perquè ho ha intentat molt bé, la veritat.
Què vol dir ho ha intentat molt bé?
Pues vol dir la veritat, que ho ha intentat.
És com un elogi amb una patada per darrere.
Perdona, no, però és veritat que, sí. És veritat que té raó. O sigui, ella va dir, ho ha intentat molt bé, perquè ho ha intentat molt bé i no se n'ha sortit. S'ha de poder dir, tu.
Totalment, totalment.
No,
a més, la Samantha en un moment feia, no, digues, com dient, vols baralla? La tindrem.
No, baralla no, li va dir la veritat, la Gisela va ser sensata.
Atenció, va passar de 20 punts que li havia donat la generació de la Gisela a 22.
Bueno,
escolta. Dos punts més.
Sí, però també estan obligats...
A veure, Gisela, carinyo, què és això?
Però és que estan obligats, sembla que li hagis de pujar la nota perquè ha cantat el karaoke.
Exacte, no tothom mereix pujar nota, de vegades. Doncs això. Lil Dami, capità de la generació Y, que era, doncs, el capità, justament, de la concursant Samantha, va sortir en defensa de la Samantha i li va comentar això a la Gisela en directe.
No, aquí tenim el control.
Perdona?
Saps? Clar que sí, els vots.
Gisela, és que és difícil de rebatre. Per votar la Sam tan baix, potser no serveix de res.
Però mira, després 22 més que tu.
Perquè home, després diguin que no hi ha competició aquí, per favor.
S'han de picar, perquè si no, no hi ha programa.
Només faltaria, però sí que cerca el Miqui Núñez, i aquí, consell que dono, que no talli tant aquests moments, que ens agraden molt el rato. No, home, això ha de ser sa. No, ens agrada una bona baralla. Una
miqueta de
gaudint,
pique, home. Sí. Miqueta de pique.
Doncs vinga, anem amb la generació, la teva favorita, la Boomer.
Per què dius la meva favorita?
Home, sempre t'ha agradat la Boomer, a mi també.
Perquè
mi
el jo els defenso, dia. Perquè estic farta de l'edatisme.
Jo també, i ens agraden molt perquè són els millors.
Home, va sortir en Quim Mandado i va dir, aquí mando jo.
Home, i va cantar Frozen de Madonna. Vaig a dir una cosa, me n'he adonat, i això és veritat, clarament no la vam saber, no? Però la generació boomer, els artistes més consagrats, es prenen el concurs com un joc.
Però escolta,
això és el millor.
I a més, atenció, que l'experiència és un grau, que més enllà
totalment,
que ho facis molt bé, hosti, portar, perdona, aquest senyor amb sang traït 30 anys sobre un escenari, doncs li dona aquestes taules que et canta Frozen en estil rockero i ho defensa.
I lo reia que estava, i lo divertit.
Perquè és meravellós, aquest senyor.
Un amor. Per cert, 96 punts va obtenir i més els 5 punts del públic, és a dir, va ser el favorit,
bueno,
d'aquesta primera ronda
perquè va ser el millor.
I vinga, entrem amb l'altra actuació. Clar, els capitans valoren, abans de que acabi aquesta actuació, disculpeu, abans de que arribi l'altra actuació, disculpeu, van valorar l'actuació del Quim Mandado i, home, no podia faltar el nostre estimat Joan Reig, que ens va deixar moments així.
Joan, escolta'm una cosa. Tu...
Estava dient-los que siguin generosos.
No, clar, és que...
Aquí no, Quim.
Així m'agrada,
Ho ha fet ho ha fet de colló de mico. Molt bé, molt bé.
M'encanta la quantitat d'expressions que descobrirem dels boomers. Em sembla meravellós. És que t'he vist una mica dispers. O sigui, és la teva generació i estaves...
Estava
Joan Reig, que té potencial per donar espectacle. En Quim Mandado, que després del karaoke va cantar Els Catarres, de Jennifer, que no la... Sí, posa-la de fons, Fran, sisplau. Que no la coneixia, però si t'hi fixes, li va demanar al Miki, diu, com fa aquesta? Per pillar-li el ritme. I després el
que fan els artistes. El que fan
un metrònom era aquest senyor. Totalment.
I vinga, anem amb la generació dels més joves. Podria dir la meva favorita, perquè és la qual, doncs, hi formo part. Amb el Roger Pedrós i aquesta cançó del grup Maneskin. Jo vidassa
va ser dels que més em va agradar, en Roger.
Totalment. Només que crec que no ha sortit molt de la seva zona de confort per com ens havien venut el format, que anàvem a veure artistes fent coses totalment diferents.
Espera't.
Un piano de cua, això ja ho hem vist molt amb el Roger.
Espera't, fill meu.
Ganes. 95 punts, per cert.
95, no és per, va ser dels millors, no?
Total, no, aquest... bueno, per lo que és el públic del plató, sí, va obtenir 95 punts, però sí que és cert que després en Quim Mandado, gràcies als 5 punts del públic, doncs va superar-lo amb un punt més.
Qui més vam veure?
I vinga, vam veure també el Nacho Terrés, de la generació X, cantant aquesta cançó,
sí.
Home, dels teus ulls, d'Alfred García.
Vull veure't riure, tot el somriure em curi les ferides, sentir-te a prop, quan estic lluny, jo vull veure la vida en els teus ulls.
Doncs molt bé, Nacho.
Ens agrada molt el Nacho, més sí. Molt bon rotllo, molt bon tio i
sí.
Una gran actuació.
A mi m'agrada molt el Nacho, la veritat, eh?
Doncs el Nacho, mira, va obtenir 94 punts.
Molt
gens
bé.
Malament, tampoc.
Molt bé.
I vinga, arribem a la segona ronda, ara quatre nous concursants de quatre generacions diferents. És el torn de Miss Raissa, que és aquesta cantant, dona que es va fer famosa per rapejar sent dona musulmana amb vel, interpretant la cançó Back to Black, atenció, de la gran Amy Winehouse. Home, jo recordo com va dir el Miqui Núñez, encara hem d'aprendre molt de la generació boomer. Va dir-ho i vaig
va
pensar.
Dir?
Va dir-ho en un moment
no
i vaig pensar,
doncs
tens tota la raó. Tens tota la raó, hem d'aprendre en seguretat, amb afinació, amb tot.
També t'he de dir que, clar, passa que tries un tema com Back to Black, de la grandíssima Amy Winehouse. Ostres, Miss Raissa, no t'has posat fàcil.
No, i que a més, ella està acostumada a rapejar.
Ah.
Jo crec que va ser un repte, però més un repte d'un repte, no? Que dius, potser és tomaig, carinyo.
Jo crec que va una mica massa enllà.
Era la gran favorita de la Su, i la Su, pel que ens va dir en exclusiva a la tarda de Catalunya Ràdio la setmana passada, ella està, doncs, fent una mica catant qui són aquests artistes per possiblement una col·laboració en un futur. Potser, doncs, mireu, Miss Raissa i Su, d'aquí un temps tenim una cançó juntes. Vinga, anem amb la següent actuació, que va ser la meva favorita, la Mone Teruel, de la generació boomer, amb la cançó, bueno, una versió del Tot el que em dones tu, de Sílvia Pérez Cruz.
Tot el que em dones tu, no crec que ho tingui merescut. Per tot el que em dones tu, sempre seràs molt benvingut.
Que és el Todo lo que tú me das del Pau Donés, de Jarabe de Palo.
Totalment, exacte. Ens encanta.
La Mone, la manera de cantar, és la manera de cantar. Molt boomer, però afinadíssima i allò...
I amb actitud i essència. 93 punts, per cert. I va arribar el moment del karaoke, i clar, el Miki pobre es va embolicar una mica
sí.
Amb la mecànica, i això deia abans, no? De sort de la gent boomer que tenim al voltant, que ens ajuden, perquè
a veure.
La Mone l'ajuda.
23 punts! Triple empat, Mone.
Que bé!
Tens triple empat.
Triple empat, però el que m'han votat menys...
Perdoneu.
Són ells.
Disculpa. Gràcies, Mone.
Mone Teruel corregint el Miki Núñez, eh?
Totalment. Fantàstic. Perquè cal dir que quan... I això ho expliquem també per si algú no li va quedar molt clar. Quan han de fer el karaoke i hi ha empat, en aquest cas, doncs l'artista ha d'escollir qui de les generacions vol que
escolli. Vol que li proposi les cançons.
Exacte, i aquí va passar això i pobre Miki, doncs...
Una que ho va petar, almenys a xarxes, anava tot ple de la gran actuació de la Misty.
I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad, going out of my head.
prou bé, la Misty, eh? Ah,
i a més, si et dic que estava amb angines, com et quedes? Pobre, perquè estava la germana per allà al plató i a més va cantar un perquè plorat meravellós.
El karaoke d'ella va funcionar molt bé.
Espectacular.
Perquè plorat, perquè plorat, perquè no ha vist...
Aquí es va sobrar, eh?
Home, la Gisela més va enviar una polleta al senyor Lildami dient-li que s'assembla a la generació dels millennials, bàsicament perquè aquesta veu no necessita autotune.
Oh!
La generació X. La generació X, exacte. La Gisela, sembla que la competència li agrada, no la competició?
Sí. Escolta, l'últim concursant, Salva Racero, què va cantar?
Home, va cantar una cançó de Lewis Capaldi, Someone You Love It. Now the day,
doncs Salva Racero, que donarà teca en aquest concurs.
93 punts. I, per cert, d'aquesta segona fase, d'aquesta segona part del programa, qui es va emportar els 100 punts, també gràcies al vot del públic, va ser la Misty, la favorita de la nit.
La favorita de la nit, la Misty, divendres, nova gala, que comentarem amb l'Aleix Manzano dilluns que ve, senyor Zenit.
Estarem sanitejant.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, petonets.
Va, una pausa i alerta, perquè parlarem de si teniu animals de companyia i us separeu, us divorcieu, com va això? Què heu de fer, custòdia compartida?
De la música simfònica a l'Auditori per menys de 30 euros per concert.
Amb les noves tarifes 3 i 10 tindràs tot un any per venir als 3 o 10 concerts que vulguis de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El teu ritme.
Més informació a auditori.cat.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la Festa Solidària del Periòdico al Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
El dijous 10 d'octubre, Barcelona il·luminarà el món. Vine a la platja del Bogatell a les 9 del vespre i viu en directe l'espectacle que convertirà Barcelona en un far al món. Una festa de llum, música i art oberta a tothom per donar la benvinguda a la final de la Copa Amèrica. No t'ho perdis. Més informació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
Ara toca jazz. Ara toca Festival de Jazz de Barcelona. Israel Fernández, Miguel Poveda, Paz Metheny, Ludovico Einaudi, Rita Pallés, Sílvia Pérez Cruz, Andrea Motis, Paquito de Rivera, Gerai Cortés i molts més al Festival de Jazz de Barcelona. Entrades a jazz.barcelona. Ara toca jazz.
Arriba el sorteig més guai, bacán, copado, grosso, rebueno, chulo, fetén, chido, padre, fino, chévere. Pues que... És que és un supersorteig, eh? És increïble. És això i molt més, és que, clar... Aquest 12 d'octubre arriba el sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim i milions de maneres de celebrar-ho. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 4 minutets de 6:45 de la tarda, recta final de la tarda de Catalunya Ràdio, i avui parlem d'animals.
Ounat, l'alimentació natural de veritat per a gats i gossos, us ofereix aquest espai.
Avui a la tarda volem dedicar a aquest espai a la situació que es produeix quan una parella que té animals de companyia se separa o se divorcia. Qui té dret a quedar-se aquest animal de companyia? Existeix la custòdia compartida, com passa amb els fills? I encara millor, com pot afectar els animals el canvi de rutina que comporta una separació d'aquests tutors? De seguida en parlem, com sempre, amb la Maribel Vila, la nostra experta en comportament i benestar animal, tècnica en teràpies assistides amb animals i modificació de la conducta, al Racó de Milú. Bona tarda, Maribel, com estàs?
Hola, bona tarda.
Avui hem de dir que a la secció també ens acompanya l'Arcaig Terrón, que és advocat del despatx AT Advocats. Bona tarda.
Bona tarda, Elisenda.
Hola, Arcaig, benvingut a la tarda de Catalunya Ràdio. Gràcies. Escolteu, abans d'entrar en matèria, deixeu-me dir als oients que avui donem no un no, sinó dos regalassos Donut, l'empresa que col·labora, que elabora menjar fet amb aliments naturals. Doncs que sapigueu que avui donem dos mesos, és a dir, cada persona guanya un mes d'alimentació, gentilesa de Donut.
Tot això és important. Entre tots els que truqueu per fer una consulta específica sobre el divorci o sobre separacions i què fem els animals de companyia. El 93-201-7474, 93-201-7474. Entre tots els que feu consultes, us podeu endur aquest mes d'alimentació, gentilesa, de Ouna. Dit això, entrem en matèria. A veure... Arcaids, el més habitual del... és més habitual, no? M'imagino, del que ens pensem, que hi hagi problemes de custòdia dels animals quan hi ha una separació, un divorci?
Sí, se'n donen, com amb tot, de fet, amb els nens, amb el cotxe, amb infinitat de coses. Al final, els animals també són allà.
Estem a punt d'acoplar-nos, està passant alguna cosa. A veure, baixem els auriculars, perquè si no sortirem volant. Digue'm, Arcaids, tu segueix, ja ho arreglem nosaltres.
No, això deia que sí, que evidentment els animals són presents en una separació i són objecte de discussió. Al final, en una separació, tot és objecte de discussió, tant dels animals.
I normalment la postura més habitual és que els dos tutors volen l'animal o que hi ha algun que sempre se'n desentén?
Et trobes de tot. Et trobes les persones que tots dos, tots els membres de la parella, volen tenir contacte amb aquest animal, volen tenir la convivència amb aquest animal, i fins i tot et trobes persones que se'n desentenen completament i és l'altra persona qui ha de demanar fins i tot una compensació econòmica per les despeses que suposa el manteniment i la tutela d'aquest animal.
Clar. Maribel, pels animals també pot ser un procés traumàtic, no? Com amb els fills prou grans per tenir consciència, o encara que no en tinguin, això de tenir els pares, els tutors separats, no?
Sí, sobretot perquè, primer, qualsevol canvi que fem amb els animals són molt sensibles, els agraden molt les rutines, llavors vol dir una casa nova, uns hàbits nous. També és cert que moltes parelles a vegades lluiten per tenir els gossos, però no realment el volen. A vegades és per fer mal a l'altre, a vegades és, doncs, perquè els volen tenir com un dret, i moltes vegades aquests gossos, de fet jo conec diversos casos on s'han separat la parella, un dels dos lluita per aquell gos, al cap d'un any l'està regalant, no? Llavors, clar, si aquest gos realment no és un gos que el volen, realment no és un gos que doncs, faciliten que segueixi tenint el mateix estil de vida, evidentment que hi ha repercussions, i sobretot per problemes de comportament o del caràcter, no?
Amb la nova llei del benestar animal, aprovada el març del 2023, el tema de les separacions de parelles que comparteixen un animal de companyia ha experimentat canvis significatius, perquè aquesta llei introdueix un enfocament més protector cap als animals i reconeix la seva condició d'éssers sintents, que senten, cosa que significa que no poden ser ja tractats com a objectes, com es feia fins ara, no? en aquests processos legals, sinó com a membres de la família. La nova llei estableix, Arcaids, que en casos de divorci o separació, el benestar de l'animal ha de primar sobre la destinació. Això implica que les resolucions judicials poden determinar qui es queda amb qui, no?
Sí, el problema és que aquesta llei és una llei que modifica el Codi Civil estatal. Per tant, no és d'aplicació a Catalunya. Aquesta és la freda, però la bona és que, de fet, a Catalunya els animals van deixar de ser coses el 2003. És a dir, no hem hagut d'esperar a que el Codi Civil espanyol digui que ja no són coses, com la tele o el sofà, sinó que ja el 2003 el Parlament de Catalunya ja va dictar una llei que reconeixia els animals com a éssers sintents, és a dir, que senten. De fet, el que diu és que tenen sensibilitat física i psíquica. Per tant, ara la notícia ha saltat perquè el Codi Civil espanyol s'ha modificat, però aquí a Catalunya ja es considerava així des de fa 20 anys.
Ah, amic, això ho desconeixia, fixa't.
El que sí que no reconeix encara, el que no preveu encara la legislació catalana, el Codi Civil català, és el fet que en els procediments de divorci o separació s'hagi de preveure què es fa amb l'animal. Aquesta és la novetat que sí que incorpora el Codi Civil espanyol, la modificació del Codi Civil espanyol, i està prevista, clar, per procediments que no estan sota el Codi Civil català, per una cosa que tenim aquí a Catalunya. Doncs, de fet, hi havia un projecte de llei que va decaure per la finalització de la anterior legislatura, estava ja en procés parlamentari, i per què preveu ja aquesta llei, aquest projecte, la previsió d'aquest tipus de qüestions amb procediments de família, procediments de separació.
Arcaids, en el cas dels jutges, sempre determinen el que és millor per l'animal. No tenen en compte el que és millor pels amos.
No, també, sí. El que s'ha de fer és conjugar tots dos drets, tant el benestar de l'animal com el benestar de la persona, dels vincles efectius que hi ha també amb les persones. De fet, s'han donat casos on la determinació de qui s'ha quedat la custòdia o la tutela d'aquell animal ha vingut donada per la relació que tenia aquell animal amb el nen de la parella.
Ah, amic.
S'ha tingut en compte que aquest nen tenia un vincle personal i efectiu amb aquella mascota, i llavors la persona que s'ha quedat la custòdia d'aquell nen s'ha quedat també la custòdia de l'animal, precisament pel vincle que havia format amb el nen.
Mira, t'ho preguntava perquè tenim una consulta, tinc el telèfon al David, que té una consulta que pot estar relacionada. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, tu tens una consulta respecte a custòdia amb un cas molt concret, de manera que siguis breu. A veure, quin és el teu cas?
El nostre cas és que nosaltres tenim un gat esfinx perquè jo sóc al·lèrgic als gats i ara ens estem separant amb la parella. De fet, el gat no és ni meu, és de les dues nenes. Una nena és meva i l'altra és de la meva parella.
Ostres.
El gat és seu, que el van regalar els meus pares, vale? I, clar, ens estem separant i qui es queda el gat? Jo tinc al·lèrgia, no podem tenir un altre i ells poden tenir qualsevol tipus de gat, no?
Ah, un moment, t'aturo aquí, David, perquè tu tens al·lèrgia als gats, però no a aquest gat.
Clar, aquest gat és un gat esfinx que és...
que no tenen pèl, clar.
I no dona al·lèrgia. Per això tenim aquest gat. En aquest cas, què hauríem de fer?
Clar, en aquest cas, estem a les mateixes. El que hem d'acreditar és qui li pot proporcionar una millor condició de vida a l'animal i, en cas d'igualtat, clar, aquí la qüestió és la capacitat d'acreditar quines condicions tindrà aquest animal en funció d'amb qui estigui. Es pot determinar perfectament que es pugui compartir aquesta custòdia o aquesta tutela del gat.
Tot i que és un gat...
Aquí anava. Sí. David, mantén-te l'escolta, perquè, clar, en el cas dels gossos potser és més manegable el fet d'una custòdia compartida, perquè els gossos no acusen tant, no, el canvi d'espai, però en el cas dels gats, Maribel, que és bastant traumàtic per ells els canvis...
Clar, els canvis amb els gats ho pateixen més, o sigui, hem dit que és que els animals són molt sensibles a tot el que siguin canvis, no? Llavors, segurament un gat li costarà més l'adaptació a nous entorns. Al final és el que comenta l'Arcaig, on estarà millor aquest gat, no? Al final és bueno, tenim que pensar doncs amb el benestar de l'animal i llavors al final jo crec que resumeix amb això, si el gat tindrà menys estrès doncs amb la casa on estava, el seu benestar es garantitza, doncs, bueno, segurament.
Perquè això és un altre, David, qui es queda a la casa on compartíeu?
Jo.
Doncs sí. Això pot ser un punt a favor.
L'al·lèrgic al gat.
Perdona, torna-hi.
El gat es quedaria a casa meva, que sóc jo el que té al·lèrgia als gats.
Sí, entenc, però ell no canvia de condicions. Per tant, això pot ser un punt a favor del teu advocat.
Es podria establir també, fins i tot, seria un règim de visites, un sistema de visites per l'altra part, si és que t'interès.
Clar. Doncs, David, ja ho saps. Això és consultar-ho amb un advocat en concret, però perquè pel que t'han dit els nostres experts, tindries punts, bàsicament, sobretot perquè seria notablement millor pel gat no canviar d'ambient que no pas fer-ho, d'acord?
Gràcies,
David, una abraçada. Ara parlàvem de la custòdia compartida. Similar a la custòdia dels fills, les parelles ara poden sol·licitar aquest règim de custòdia compartida, oi?
Bé, no és... S'assembla, no diria que és similar, és una comparació una mica agosarada, però sí, evidentment, tot i que la llei, com deia, l'espanyola sí que ho preveu, la catalana no ho recull, en els procediments de separació, de divorci, d'establiment de mesures parentals, es pot demanar que es determini per part del jutge qui es queda aquesta custòdia de l'animal i, òbviament, en casos de comú acord, la parella o l'exparella pot determinar establir el règim de custòdia que consideri.
En el cas dels gats, ja ho hem dit, Maribel, el cas d'un gos pot portar bé aquesta custòdia compartida entre els seus tutors?
Si si el benestar del gos es té en compte, les rutines, vull dir, si és un gos, doncs, per exemple, que surt sovint, que té un estil de vida doncs, amb gent jove, que surt els caps de setmana a córrer, si això segueix més o menys el mateix, sí, els animals, tot i que adoren les rutines, també tenen aquesta capacitat, no?, doncs, d'adaptar-se a les noves situacions. De fet, per exemple, jo amb l'equip que tinc, moltes vegades doncs, els gossos ens els compartim, o quan una persona surt, o surt de viatge, o surt de vacances, o així els tenim, i els gossos no veig que hi hagi un estrès ni un patiment. Vull dir que sí que es poden adaptar, no? Per mi, la preocupació és això. La parella tindrà en compte les necessitats, mantindrà el mateix estil de vida doncs, per aquell gos, però si les coses fan bé, sí. També li volia preguntar, si puc, soc una mica agosarada, l'Arcaig, una cosa sobre els jutges. Clar, els jutges segurament tindran que determinar amb qui va aquest animal, no?, de companyia. I la meva pregunta és, està en capacitat un jutge per saber amb qui té més vincle un animal? Sobre benestar, vull dir, què vol dir que un gos tingui les condicions de vida garantides?
El problema en què ens trobem aquí és que, com que la llei específicament no preveu en un procediment de divorci aquest aspecte concret, els jutges estan una mica amarrats de mans i peus, perquè, òbviament, no tots tindran un criteri vàlid o amb prous coneixements per saber quines condicions ha de tenir un animal i de més. Llavors, això depèn de les parts i la capacitat que tinguin d'aportar proves, informes etològics, informes d'experts en animals que puguin determinar les condicions de vida que necessita aquell animal i qui, de les qui dels dos pot atorgar-li aquelles condicions.
Clar, igual que, perdona, Mercat, en qualsevol judici hi ha experts, no?, que acrediten certes coses que m'imagino que no decideixen els jutges directament.
Sí, però com que la llei no preveu específicament aquesta qüestió, el jutge no pot nomenar d'ofici un pèrit que li digui quina de les dues parts té millors capacitats o té un major vincle amb aquell animal.
Són, pot demanar el particular?
Seran les parts qui hagin de portar aquests informes.
Mm-hmm. Per lluitar per la custòdia, diguem-ne, no? Una altra pregunta que teníem per l'Arcaids. Es recomana fer acords prenupcials o previs sobre la custòdia dels animals de companyia?
Com sempre, qualsevol advocat el que et dirà és que qualsevol acord sempre és millor que acabar amb un procediment contenciós, òbviament. Tot el que hagis previst quan les coses van bé són coses de les que no t'hauràs de preocupar quan les coses no van tan bé. També en relació amb els animals.
Tu recomanes, Maribel?
Clar, bueno, ara somreia perquè preveure quan comences la teva vida amb algú doncs que ja pot anar malament i tens que signar un acord amb l'animal, jo ho recomano perquè he vist de primera mà casos on un s'ha utilitzat el gos en contra de la parella per fer mal, que això és un altre tema.
Ho veiem diàriament amb els nens.
Amb els nens, sí, doncs és el mateix, no? I per tant, tot el que es pugui doncs, posar per escrit i que es compleixi, perquè, per exemple, ara ha saltat a les notícies una sentència pionera que ha passat al reste d'Espanya, on tenien un acord doncs, de visita del gos cada 15 dies, que se'l tornaven, i es va trencar. Vull dir que tot això a vegades amb acords doncs, passa, però sí, és una manera... I més tenint en compte doncs, bueno, com va la societat i la importància que tenen els animals per nosaltres, perquè això és el que jo penso que ha canviat radicalment. No? Ara els animals, doncs, moltes vegades ens ajuden a fer la vida millor, ens acompanyen, són certs, bueno, són famílies multiespècie i, per tant, jo crec que sí, que si podem fer-ho i preveure-ho millor.
Com dirien els advocats i com dirien les persones que es posen sempre en el pitjor, però és que al final no saps mai amb qui comparteixes fins que t'hi trobes, eh? Aquestes coses. I perdre, és a dir, estar en un procés de separació ja és prou dur com per haver de renunciar al teu animal de companyia, que jo m'imagino que ha de ser el pitjor. Jo, per sort, ho tinc tan clar a casa que si passa alguna cosa, el gos va amb mi. I aquí, passi el que passi, el gos va amb mi.
Bueno, això és el que dius tu, m'agradaria saber.
No, ell ho sap.
I també teniu per escrit?
Però no ho tenim per escrit, però ja és una qüestió de que el gos estarà millor amb mi. Ja està, només és per això.
Val.
Ja ho dic en públic, que quedi vinculant. Arcaids Terrón, advocat del despatx AT Advocats, i Maribel Vila, la nostra experta en benestar animal, experta en teràpies assistides amb animals del Racó de Milo. Moltes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies, bona tarda. Moltes gràcies,
fins ara. Va, fem l'última i marxem.
Les nostres receptes a un a tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix a la composició i veuràs que Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Laura Grau, bona tarda.
Bona tarda.
Com està vostè?
Molt bé, molt
avui
cansada.
Amb... Per què?
Perquè ha sigut un cap de setmana intens.
Pels castells, no?
Home, i tant.
És que no es pot tenir aficions en aquesta vida.
No.
Ja t'he vist.
I menys d'aquesta categoria que et consumeixen tot el teu temps lliure.
Escolta'm, Laura, avui vens a treure la katana, perquè ja sabeu que els dilluns acabem sempre amb la Laura, amb gent que no és de fiar. I té la marinera el que porta avui.
Sí, jo crec que avui ens donaria per uns quants capítols de gent que no és de fiar.
Ho podem guardar, eh?
Sí, perquè diria que hi ha molta teca, hi ha molta tipologia d'aquesta categoria de gent que no és de fiar. Són persones que en lloc de necessitar anar més a teràpia, crec que necessiten anar-hi menys. Perquè gent que les ha provades totes, la gesta, la constel·lació familiar, la tàntrica, l'astrològica, i que a dia d'avui afronta qualsevol mínim problema de la vida quotidiana amb un concepte terapèutic, no? Que li fa mandra agafar el telèfon a un desconegut, que és una cosa que crec que ens fa parar a tots.
Tinc ansietat.
És perquè ansietat social. Que el nòvio la deixa plantada el dia que l'havia de presentar als seus pares, que és lletgíssim. No, és que el pobre té aferrament evitatiu.
El que li passa és que és un idiota.
Exacte, deixa'l ja, noia. Que consti que estic molt a favor que en aquesta nostra dècada de la pandèmia s'hagi posat està a moda, entre cometes, iniciar-se en la teràpia i tenir cura de salut mental, que segur que ajuda molta gent, però a vegades penso que no sé si aquests camins infinits de la introspecció que alguns estem agafant, sobretot algunes, comencen a fer potser l'efecte contrari, no?
Perquè t'he de dir que, a veure, tu pots començar una teràpia, però segueix-la més de 4 o 5 dies, la teràpia, aprofundeix en la teràpia, no diguis, no, ara vaig a constel·lacions familiars i en un dia m'ho solucionen tot. Després me'n vaig a no sé quin tipus de gestàltica i m'ho solucionen... No, s'ha de ser una mica constant, la teràpia costa.
I assegura't també que sigui gent qualificada i professional i que hagi estudiat per poder impartir doncs, aquest tipus de teràpies, perquè a vegades és com que veiem un article a internet i ja de seguida allò, bueno, és la nostra bíblia, ens defineix, no?
Ho han dit a TikTok.
Fa temps vaig llegir una frase que m'impacta força, que la dic molt sovint, que és, en anglès, la cultura de la salut mental està destruint la salut mental, no? Perquè sembla que a vegades doncs, això ens emborratxem una mica de tots aquests conceptes i acabem que no sabem ni què ens passa, ni què volem, ni qui som, no? Crec que tot en excés porta problemes, tant el menjar com el beure, com el fer esport, com el treballar, com el tenir diners i com el anar a teràpia, també.
Ai, el tenir diners una mica menys.
Sí, el tenir diners, mira, no et fa la vida tan difícil, no? Però bueno, clar, després sempre hi ha el mite aquell de però no vulguis ser milionària,
vull tenir
perquè...
els problemes que tenen els rics, eh? Ui, ui, mira com ploro.
Amb els seus problemes.
I crec que això, que també està molt dins de tot aquest llenguatge, a vegades també et pot complicar una mica la vida, perquè ara sembla que s'ha popularitzat molt aquest concepte de posar límits, i ningú sap a què, ni a qui, ni com s'han de posar aquests límits. I l'altre dia el Martí Sales, escriptor, comentava a Nervi de 3CAT que vivim en aquesta cultura del no a tot i que potser hauríem d'anar més cap al sí, no?
És molt típica també la frase de has d'aprendre a dir que no, saps? Has d'aprendre a dir que no, cuidar-te una mica, saps? Fer els teus espais de cures, però sempre tu amb tu, no? I dir que no, i dir que no. I dius, potser has de dir que no a coses laborals i quan el teu jefe et vol apretar per fer 1000 hores més, dir-li que no. Dir-li que no al teu jefe és una cosa, però dir que no a les coses de la vida em sembla una puta merda. Mm-hmm. Llavors, confronto la frase d'aprendre a dir que no, aprendre a dir que sí, perquè com ens anem fent grans i ens diuen que serem conservadors, encarcarats, etcètera, doncs no, jo em vull fer gran i al revés, aprendre a estar molt més tranqui, no tenir manies, poder estar molt més obert a tot el que m'ofereixi el món i la gent i dir que sí, home, i tant, un llibre, vinga, som-hi, tal.
Òpera, sí.
Vinga, i pel camí aprendrem coses i ens ho passarem bé.
Trobo meravellós, potser el que hauríem d'aprendre és què necessita límits.
Exacte, jo arribo a un punt que penso, sí, límits, però de què, no? Clar, també penses, el típic exemple, relacions tòxiques, no? Algú que tota l'estona t'està demanant i que no t'està portant res. Sí, posem límits, però a la vegada doncs, la vida també és una mica això, no? Ser-hi quan algú ho necessita...
Això t'anava a dir. És que l'adultesa també és una mica petxugant segons quines coses. Posar límits, sí, és el que diu ell. A un jefe, sí. Però posar límits i establir-te només en el jo, escolta, en formes part d'un sistema, tu tens uns amics i de vegades t'has de fotre.
I has de sostenir algú que no està en el seu millor moment. Correcte. I no et podrà ajudar en res i tu l'hauràs d'ajudar amb tot.
Es confon el posar límits en parlar des de l'egoisme absolut.
És aquest tema el que em preocupa, que al final ens quedem tancats a casa nostra i no sortirem d'allà. Sí.
Les xarxes socials no sé si han fet també mal en això, no?
És que és això, que ja no és només que hi hagi moltes teràpies molt diverses i algunes, jo penso, una mica fraudulentes, sinó que tu entres a TikTok i si comences a aficionar-te a que l'algoritme t'agafi a tots aquests conceptes terapèutics, no et paren de sortir TikToks que et foten lliçons sobre si tens aferrament evitatiu, aferrament ansiós, traumes d'infància, ferides d'abandonament. Clar, tu et poses allà i tinc la sensació que amb les malalties i els trastorns de salut mental més coneguts i més seriosos, potser com l'esquizofrènia, com el TLP, com els trastorns alimentaris, ningú s'atreveix a posar-s'hi, afortunadament, perquè només faltaria.
Per sort.
Però amb aquesta mena de coses més lleus amb les que tots ens podem identificar en algun moment de la vida, tothom té dret com a anar d'expert una mica d'aquest tema, no? Llavors és quan apareixen tots aquests llibres d'autoajuda que sembla que perquè t'ha passat alguna experiència una mica traumàtica a la teva vida. No, és que jo em vaig perdre 15 dies al Sàhara i vaig aprendre totes aquestes coses sobre mi mateix. Molt bé, jo no fa pinta que m'hagi de perdre 15 dies al Sàhara. Jo crec que això no té gaire a veure amb la vida que jo tinc d'autònoma autoexplotada i per tant no sé si això es pot aplicar universalment, no? I en canvi ens convertim en grans gurus de l'autoajuda que no sé fins a quin punt fan més bé que mal.
Perquè jo tinc la sensació que moltes vegades necessitem respostes a moltes coses. I posar-hi noms i etiquetar, perquè si sembla que controlem aquesta falsa sensació de control de l'entorn, no?
Sí, que abans potser hi havia més un tema religiós, no?, de gent que li donava molta tranquil·litat i molta pau a anar a missa els diumenges.
Perquè la religió sí que és veritat, i això n'hem parlat moltes vegades amb en Bernat de Déu, la religió donava aquella tranquil·litat de saber què hi ha després, no? I clar, la gent està falta, per això també vam fer un tema dels horòscops. La gent té ganes de creure en l'horòscop perquè necessitem aferrar-nos a alguna cosa, en creure que controlem el nostre destí d'alguna manera.
Doncs sí, i jo crec que una cosa que té en comú això dels horòscops amb el tema aquest d'afició a les teràpies i aquest llenguatge terapèutic és que és una cosa que afecta moltes dones, sobretot. Jo crec que hi ha un biaix de gènere, perquè al final crec que també hi pot haver homes que estiguin aficionats d'això, però almenys al meu entorn hi ha moltes més dones, perquè crec que ens hem socialitzat d'una manera en què estem molt més predisposades a les cures, a educar, a cuidar, quan passa alguna cosa seri per sostenir, i al final, quan veiem que no podem amb tot perquè no tenim ajuda i perquè no tenim temps, el que fem és buscar què està malament amb nosaltres. Ostres, per què no puc gestionar les meves emocions? Si jo sóc una tia forta, vaig a aquesta teràpia, vaig a l'altra, i és com, bueno, és que potser el que hauries de fer és calmar-te, tenir més temps per tu i que algú altre t'ajudi també a tenir cura de la gent gran, de la canalla, de les teves amigues, i que això a vegades doncs, no trobes qui més ho pugui fer.
Absolutament clàssic. Escolta'm, et demanaré una segona edició de tot això,
sí,
Laura.
Sí, perquè crec que hi ha molta teca aquí.
Crec que val la pena. Avui hem quedat una mica justos de temps perquè estàvem parlant de custòdies compartides amb animals de companyia. Tens animal de companyia?
Sí, tinc un gat, però és només meu.
Ah,
no he de compartir custòdia amb ningú.
És molt llesta, eh? Has hagut de fer això amb el gos. Laura Grau, moltes gràcies, ens veiem dilluns.
Que vagi molt bé, Elisenda.
Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb el Tot Costa, que recordaran una mica més en detall la figura de Johan Nesken, que us n'hem parlat aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. En parlarà amb en Charlie Reixac, que hi va compartir, disculpeu, vestidor durant una llarga temporada. Així que us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Nosaltres tornem demà a partir de les 4, amb més sobre taula, amb més sobre taulers, amb més carquinyolis, amb més històries, amb més últimes, i marxem demà a les 4. Ens tornem a incorporar a la tarda de Catalunya Ràdio i fins les 7. Adeu, família, cuideu-vos. Adeu, adeu.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Aquest any, 101! L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jambuena arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jambuena.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
Naturgy presenta l'equip Estàlvia Missió Solar.
Vinga, instal·lem aquestes plaques.
Estalviarem fins a un 70% a la factura.
Arnès!
Cordes!
Placa!
Crema solar!
Com?
Ens hem de cuidar.
És l'equip Estalvi. T'ajuda a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.
Provem sort? El vermell o el negre?
Anem al que és segur, tot el 10.
Amb Nissan mai no te la jugues. Vine els 10 dies Nissan fins al 15 d'octubre. Aprofita ofertes excepcionals i gaudeix de fins a 10 anys de garantia amb Nissan Plus. Descobreix-ho al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Cantant a cor que vols amb en Pau Ballbé.
Sempre pot ser primavera.
El músic barceloní ha posat la directa ja cap al seu nou disc, del qual ja ens n'ha avançat 4 cançons. La última és aquesta que es diu I cantar, una celebració de la vida en tota regla amb en Pau Ballbé, perquè l'essencial és invisible als ulls, però es pot palpar, sí, i també cantar.
I cantar.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.